107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest dilluns, que costa arrencar, estàvem aquí trencant una mica el gel escalfant, l'escalfament de la tertúlia és com un prepartit, important.
Escalfant motors.
Escalfant motors, Toni Caules, bon dia.
Bon dia.
Héctor Amello, bon dia.
Bon dia.
Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Bartolomé, bon dia. Jo els hi preguntava, puc explicar, no? Que els hi feia una pregunta per obrir debat i per anar escalfant, però abans els hi preguntava si Lamborghini o Ferrari, és una gran pregunta per un dilluns al matí per anar escalfant motors, si mai millor dit, no? La Montse diu que no, que cap dels dos,
Jo cap.
Ni Lamborghini ni Ferrari.
Cap ni una.
A mi m'han agradat molt els cotxes, però en aquests moments aquest tipus de cotxes no serveixen per res, perquè,
bueno... Ara haguessis quedat bé si la resposta hagués sigut bicicleta. Lamborghini o Ferrari haguessis dit bicicleta.
No, és que tinc una cama molt fotuda.
Bicicleta elèctrica, Josep Maria,
no,
que n'hi ha.
Però a l'edat que tenim nosaltres, en Josep Maria i jo, potser faríem el ridícul.
Amb la bicicleta o el Ferrari?
No, amb el Ferrari.
Ah.
I dic això a sant de que dies enrere vaig veure un vídeo en el casino de Monte Carlo, doncs que arriben doncs amb aquests cotxes esportius, i aquestes senyoretes tan esculturals que acompanyen els que porten aquest cotxe.
Sí. Doncs això, normalment sempre són senyors amb senyoretes.
Sí, no, i senyors de certa edat, ja.
Les senyoretes totalment desinteressades.
I no és una senyoreta allò potent que condueix el cotxe i va amb uns senyorets. Això mai passa.
No, però el cas és que aquell home era un home ja de certa edat, aquella noia en un moment va estar fora del cotxe, i aquell home... els esforços que va fer per sortir i al final el guardacotxes encara el va haver d'ajudar a sortir i treure del cotxe. Home, bueno, esclar, per fer el ridícul d'aquesta manera no vagis amb un cotxe així.
L'Héctor és el handicap que ja ha trobat.
Exacto.
Costa molt sortir d'aquests cotxes.
Empieza a estar en la edad de que es mejor un sub, ¿sabes? Que es mucho más fácil de bajar.
És més alt.
Sí, sí.
Home, començar el dilluns parlant d'això és una mica potent, Bueno, anem a entrar en matèria, com sempre, amb el nostre patrocinador, a Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Volia parlar de la cursa de la dona, de curses de la dona, de solidaritat amb el tema del càncer de mama. Estem al mes d'octubre, aquest dissabte va ser el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Ahir van haver, a la Montse em deia que hi va haver-hi altres curses, a part de la de Figueres. Em comentaves Llançà, no?
Sí, jo vaig veure... Bueno, jo sabia que hi havia la de Llançà també, i segurament a molts altres llocs també la fan. És el dia, bueno, el dissabte va ser el dia internacional, però sí que aquest cap de setmana ha estat ple de gom a gom d'activitats.
Sí, sí, clar. I no sé si heu pogut veure fotos o hi heu estat, a Figueres.
Jo vaig estar a la de Figueres i com cada any, espectacular, molta gent, 4.000 i pico de persones
4.800,
participants.
Sí, sí.
Per tant, està molt bé. Que hi ha una cosa que no sé, poder no, jo ho desconec, no es fa mai públic la recaptació que es fa d'aquestes curses.
Però jo
no?
Tinc un càlcul fet d'això. Mira, això que dius, a mi sempre...
Ho has calculat.
Sí, sempre m'ha agradat fent un brus,
sí,
i te diré,
mira,
que hi havia
4.800
persones participant,
sí,
i la inscripció eren 11 euros, per tant la multiplicació surt uns 50.000 euros de recaptació.
No, però llavors has de descomptar, bueno, has de descomptar el cost de les camisetes,
bueno, però això ja
l'empresa que contrates de megafonia...
Bueno, això jo crec que ho subvencionen l'Ajuntament, vols dir que no?
No ho sé, no ho sé. No sé, això...
Que vols dir que els diners de les inscripcions
que més o menys els 50.000 euros
són
nets i van directament,
sí,
a la causa.
Bueno, també hi ha molta gent que compra la camiseta, per exemple.
Exacte,
i després...
aquest càlcul podria ser superior.
Podria ser superior, sí.
o que gent que, o que fins i tot no vol samarreta, que participa tipus sí, fila zero, no, d'alguna manera.
Jo ara com el que van fer aquí a Vilafant.
Sí, exacte, jo aquí a Vilafant vaig pagar el dorsal, diguéssim, però no vaig participar, no? Febrer, que feia calor.
Hi ha una cosa que jo penso que poder s'hauria... Almenys jo ho veig així d'aquesta manera, que la cursa de la dona només participa la dona. Coi, per què no pot participar l'home? Ja n'hi ha d'homes, però no arribava a l'1%, pel que vaig veure. Estaria bé també que fos obert. Suposo que ja és obert, no? Però podia, no s'ha explicat prou o no s'ha...
Els primers anys, perdona que detalla, però els primers anys no et deixaven.
Crec que no.
Els homes no,
Els homes no. Podies comprar la camiseta, podies fer, però no podies anar a fer la caminada o la cursa.
Sí.
Potser ara ho han obert, no ho sé.
Segur que ho han obert perquè n'hi havia d'homes.
Doncs, sí.
Que participaven. Vale, sí.
Però al principi no. Hi va haver-hi molt aquest debat, perquè deien i per què no pot vindre doncs, el meu home, el meu company, els amics... O el
llavors es diuen masclistes en els homes,
Sí, però bueno, Toni, a veure, antigament, sense anar gaires anys enrere, la dona estava perseguida per tots costats.
Vols dir que hi ha hagut curses al revés, que elles no podien participar?
Exacte,
no?
Que en aquests moments la cosa canvi i que hi hagin coses que la dona ens passa, però bueno, ho faci sense els homes, a mi me sembla fàcil.
Clar, però entenc el que diu en Toni en el sentit de dir...
Sí. A mi no em sembla bé, doncs.
Molt bé, discrepem, però totes les discrepàncies fossin aquestes.
Sí, i tant. No, però fins i tot jo recordo alguna mobilització, ja no una cursa, sinó una manifestació del dia del 8 de març, devia ser, que deia que els homes podien participar, però no en el tram central de la manifestació, no? com donant suport al voltant, però ells no es podien per donar visibilitat a les dones, no? Una mica en el sentit del que deies tu, Josep Maria, no? que per visibilitzar el paper de la dona, que l'home sí que hi fos, però en un altre paper, que a vegades sovint ha sigut al revés.
L'home hi és en el
pla.
Exacte.
No? En el tros d'arribada, quan ja entren a la plaça Catalunya, doncs, banda i banda, només hi ha homes,
Sí, sí, sí.
Amb els nens. Moltes vegades amb els nens.
Els nens molts van a la cursa, també.
Perquè
però només són homes allà esperant doncs, que arribi la dona.
Clar, jo vaig participar el primer any, que tenia el petit, molt petit, i el va quedar el meu home, però ara ja són més grans i... Què faig? Me'ls emporto? Volen participar?
Home, és maco. És maco, hi ha mainada petita i hi ha...
Sí, no, sí, he vist moltes fotografies.
Dones amb cotxets, amb nens petits i fan la ruta.
Bueno, ja és un dia com festiu, no?
I tampoc no és molt llarga la ruta, no?
I fas petar la xerrada de passo i... Està bé.
Sí, és per a tots els públics, la ruta.
Sí,
que la podríem fer nosaltres aquí.
Inclús vaig veure alguna dona que anava amb muletes, i la va fer,
Però la velocitat no es premia, vull dir que...
No, perquè no són curses competitives,
esclar,
no? Ja aquí sí que la fa corrent.
El maco és això, no?
Sí, i tant que sí.
No, i el que deia una mica la Montse al principi, també se'n fan moltes, no sé si això és simptomàtic de que som més solidaris i que la gent es reparteix, no sé que, si és positiu o negatiu que n'hi hagin tantes... No ho sé.
Una mica les dues coses. Jo penso que també, a veure, les festes majors, cada dia hi ha més gent. O sigui, jo penso que una mica la gent tenim necessitat de sortir de casa. L'Empordà és una terra que es brinda en el carrer, vull dir, tenim espais molt macos.
Tu creus que la gent té ganes de sortir de casa? Això és un debat intern que tinc...
I tant que sí.
Mira,
des de fa un temps. Trobo que cada cop hi ha menys gent als llocs.
Amb tot el carinyo del món, els pixapins, amb tot el carinyo del món, per què surten de Barcelona i venen cap? Perquè tenen necessitat de sortir de casa. I dit, pixapins amb tot el carinyo del món.
Sí, però és una situació molt diferent.
Sí.
El que deia el Mercè és diferent.
Jo crec que després de la pandèmia, com que teníem tots com moltes ganes de sortir de casa, i ara potser s'està com... calmant. No ho sé, jo he observat, en diversos esdeveniments en què hi ha molta gent... No sé si també hi havia un factor climatològic que pesa, no? Perquè si no fa gaire bon temps també pesa, no? En els esdeveniments així...
Però
que jo he notat una mica menys gent del que era habitual.
Perquè ahir a Llers van fer alguna de la bruixa i
sí, la fira
no hi vaig anar, però tinc entès que estava a rebentar. A Avinyonet van fer el Follet de Avinyonet, també estava a rebentar. No? El problema és quan fan aquests pobles fan aquestes festes, no sé qui havia la fa, no us passa, tot arreu, falta pàrquing, és dificilíssim de trobar posto per aparcar els cotxes. I a Avinyonet, concretament, s'estan aparcant els cotxes on hi ha d'anar a les noves escoles. Un dia o un altre es faran aquestes escoles, no sé qui els veurà. Però bueno, llavors no sé on
No podrem aparcar.
Nosaltres estem amb l'institut, igual.
Sí.
clar, no sé, jo ja et dic, he fet, potser és una percepció meva, que veig que la gent com que hi ha hagut com un allò que s'han obert les portes i tothom amb estampida ha sortit molt a tots els esdeveniments i ara com que s'està relaxant i que la gent és més selectiva, que hi ha molts actes i llavors la gent o es reparteix o no hi ha tantes ganes, no ho sé.
No, poder,
no ho heu percebut,
la
això,
gent selecciona més a l'acte que li ve més de gust anar.
Actividades hay muchas porque todo el fin de semana hay actividades en muchos sitios, pero eso también es fruto de que hay mucha demanda, o sea que la gente quiere salir, porque si se hiciesen actos y no acudiese la gente no salía.
I això és per felicitar els ajuntaments, perquè vull dir, s'ho tenen que currar, vull dir, anar pensant ara que quina festa farem, el més fàcil seria, vull dir, tu, fem un parell de festes de l'any i cobrim l'expedient, no senyor, vull dir, cada vegada se'n fan més i això és per felicitar l'ajuntament o el regidor de festes, vull dir, el que toqui, no?
Bueno, però moderat això, No, no fotem un cada cap de setmana, eh?
No, això
tot
no.
Això val cèntims, eh?
Sí, bueno, i després mira, totes les masses piquen, tu.
Clar,
arribaria un moment
passa el que diu la
que no hi donaries
la gent
valor.
Es queda a casa.
Exacte. Sí. No sé.
Però jo, bueno, jo no estic d'acord amb ningú, vull, tampoc estic d'acord amb la Mercè, perquè amb això de que diu que les festes van a menys, jo crec que van a més, eh? Vull dir,
de gent.
Sí.
No sé.
Queda més repartit, no?
És una percepció meva.
També depèn on te visquis i tot plegat, això també jo penso que hi fa, no? Si tu te'n vas a una ciutat, veus que la gent està al carrer perquè qualsevol està a casa, depèn de quins habitatges o el que sigui. Nosaltres aquí tenim una gran sort, doncs, que bé, pots estar al jardí a la part de davant, de darrere, o fer la volta i de seguida ja t'ha tocat l'aire. Llavors, igual ja no busques anar a algun lloc fora que no t'interessi.
Perquè ja ho tens a casa, no? Clar. Tens les necessitats
cobertes. I llavors,
cobertes.
Una altra cosa, normalment, abans no passava, ja ho saps, com érem joves nosaltres. Viva la festa major, concert, misses, sardanes,
i prou.
I ara hi ha un ventall d'activitats que desenvolupen els ajuntaments per totes les edats.
Sí.
I això està bé. Això està bé.
Sí. Però és que abans, a la nostra edat, Toni, nosaltres jugàvem amb una canita d'aquelles de la bola, i que més, amb una pilota de draps...
No, també,
millor,
també anàvem en carro, eh?
Anàvem en carro.
Ui, sembla que parleu de fa mil anys.
Sí, sembla que parlen de la prehistòria, com si fossin tan grans. Ja. Tampoc és això, no?
Sí.
Però sí que és veritat que això, que la gent té molt en triar.
Sí,
i a vegades, no sé, jo tinc una sensació que, bueno, jo ho he notat a mi mateixa, no? També que dius, quan estàvem amb la pandèmia, després de la pandèmia, era com que tots teníem com moltes ganes i ara és com... Ara ja és...
Bueno, aquellos meses de la pandèmia fueron muy duros, no solamente por todos los fallecidos, sino porque la gente estar en casa obligatoriamente todos los meses que tuvimos que estar... Això no, nadie estava acostumbrat a no poder salir.
Va haver-hi gent que ho va passar molt malament.
I de no poder fer coses, i depèn de com siguis, no? Si ets una persona que no t'agrada... No t'agrada estar a casa, aviam. Que ets de més de sortir, no? Jogareño, que en diuen
sí,
en castellà.
Però lligat una mica amb el que diu l'Hector, abans estàvem, o sigui, durant la pandèmia estaves obligat a quedar-te a casa, o sigui, aquesta obligació és com quan tu estàs tot el dia fora treballant durant tota la setmana, o ets fora, el que vols al cap de setmana és estar a casa. No? També són les obligacions.
De tots modos, durant la pandèmia ho van passar molt més malament els que vivien en ciutats grans, Barcelona, Madrid, que no els que vivim en pobles, perquè els que vivim en pobles i vam tenir la sort de tenir un parell de gossets, escolta, passejar el gosset al bosc...
Ho vaig plantejar, d'adoptar un gos en aquell moment.
Jo, com que n'he tingut tota la vida...
Jo crec que hi havia veïns que se'l deixaven el gos, no havia passejat mai tant com durant la pandèmia.
El gos no volia sortir, no? Li ensenyaven la corretja i s'espantava, no? Cosa que sempre molt en sortir, no? Jo és que sóc més de gats i anar a passejar el gat com que...
També se lleva, lo de passejar.
Sí, jo ho he vist, però...
Però el gat es passeja sol, eh?
Sí.
És molt independent.
La meva, sobretot, no necessita corregir, no?
Però... Creies, pel que deies de les festes i dels ajuntaments, nosaltres, en el cas aquí a Vilafant, el que estem... Bueno, és intentar pensar en fer coses que econòmicament no surtin cares, vale? O que siguin econòmiques, de veritat, però que a la vegada facis un motiu d'un acte, d'una festa o del que sigui, no? I penso que més que no pas que vingui aquell grup tan anomenat o tot això, és fer petites coses...
Totalment d'acord.
Que puguin venir...
Sí.
Comporta un esforç, lògicament, un esforç per pensar, per buscar, per trobar, no? Però després a la vegada pues, veus això, no? A nosaltres ens passa, no? Ens diuen, uau, és que feu moltes activitats, no? Però s'intenta que això, que siguin activitats variades i que a la vegada, doncs, econòmicament, doncs, no suposi una gran càrrega.
Jo, per l'experiència que tinc, el principal de que això funcioni és que hi hagi bona participació, sobretot del jovent, amb l'Ajuntament. Vull dir, tens que tenir així de clar el jovent content i llavors, si col·laboren, la cosa és molt més fàcil.
Això és el termòmetre, això és el termòmetre que fa servir l'Ajuntament.
Sí, 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 sí.
Si fas una activitat i veus que és molt receptiva i la gent hi va, escolta, això et motiva a tornar-la a fer l'any que ve o d'aquí uns mesos, no? Però si veus que hi ha poca gent, llavors t'ho planteges.
No, i que a vegades també està bé coses noves, no? Perquè jo deia que he notat, no?, en alguns actes que fa molts anys que es fan, no?, esdeveniments grans de la comarca, que he notat com una petita ballada, ja et dic, no sé si el factor era les ganes o el climatològic, també us ho dic, no? Perquè això també hi fa molt, no? Quan fas una, perquè normalment aquests esdeveniments solen ser a l'aire lliure, no? Dèiem la cursa de la dona, evidentment es fa a l'aire lliure. Si hagués fet mal temps, no sé si hi hagués hagut tanta participació o...
Evidentment que
evidentment les samarretes estaven venudes, potser no hagués quedat tan lluïda, no?
No, és clar que no. Si fas una activitat a l'aire lliure i et plou, queda deslluït. I evidentment que
o amenaça pluja clar, també, sí. també és més, a vegades no és tant la pluja, sinó l'amenaça de pluja o el fet de que pugui ploure, que fa que tu no hi vagis i potser després malauradament no cau ni una gota, no? Perquè tant que havia de ploure i no ha plogut aquest cap de setmana tampoc.
Bueno, nosaltres ens va passar amb el Vilafant, sabies què, que l'havíem de fer fa unes setmanes. Va començar a caure gotes a primera hora, pintava que plouria fort, i sí que va fer un xàfec, però l'hora que s'havia de fer, ja al contrari, va sortir el sol. Però clar, està ambientat a fora del carrer, què fas? Vas, els personatges van vestits, clar, hi ha d'haver-hi una previsió, i aquesta previsió l'has de fer amb hores abans.
És complicat,
I també és el que deies, no? Si hi ha pinta mal temps, qui és que vol sortir a fer la volta, no? Com que no?
Sí, sí, no, i ja et dic, potser també és això, que la gent, potser també, aquest esdeveniment que jo dic que vaig notar, potser és que també ja necessitem algú nou, no? A vegades potser ens hem de renovar aquella activitat que sempre ha sigut la mateixa, doncs potser ara no volem això i volem una altra cosa, perquè els gustos també canvien,
i
no? I de proposar coses noves, no? Potser en lloc de... La fira tal, t'interessa més la cursa qual, no? O tens altres interessos perquè també la teva vida canvia, no? O t'estimes més, no sé, fer una activitat
gustos,
de salut,
no?
Solidària, no? Que seria el cas de la cursa d'Ona. Aquí a Vilafant també vam posar el nostre granet de sorra amb la causa, no? Ho vam fer 15 dies abans en aquest aspecte, però...
I diferent, perquè nosaltres no vam fer la cursa, ja es fa una cursa aquí a través de l'Associació del Càncer. I va ser una mica això, posar la cultura i la xerrada, tot plegat, pues, bueno, per aquest petit gra de sorra que dius, no? Doncs des d'aquí, amb un altre acte diferent, també poder recollir doncs, alguns diners per aquesta malaltia.
Mm-hmm. Va, anem a parlar anem a obrir un altre tema. Jo volia parlar també de premis al talent, no? Perquè jo llegia ahir, no?, que es van donar els premis talent a Figueres i dic, ostres, vaig pensar, hi ha molts de premis que premien el talent, no? El talent jove, no? Aquí a Vilafant tenim les beques d'excel·lència, sé que el Consell Comarcal dona els premis en penedoria... i altres pobles doncs, també tenen també els seus guardons, no? És important que es premi el talent, no s'hauria de premiar.
Home, això sempre motiva això, eh?
És necessari per motivar-lo, s'ha de motivar el talent, no sé, això són preguntes que us
plantejo. Que és important que s'ha de premiar, jo estic totalment d'acord que s'ha de premiar. El que passa que s'ha d'anar molt de cuidado, perquè, a veure... La intel·ligència és algo que Déu dona, no? Vull dir, és algo que llavors ja hi pot haver un nano que sense cap esforç sigui el primer de la classe. I tu premies aquell i no té gaire mèrit. I en canvi n'hi ha un cap al mig que s'esforça i es torna a esforçar i si passa hores... aquell es tindria que premiar més que l'empullon de la classe, més que el primer de la classe, que és un bé que...
No tant el talent, sinó l'esforç.
Sí. Mira, que ja està premiat, també, que ja està premiat, però es costa premiar l'esforç.
M'has agradat, eh? Això està molt bé.
Sí, sí.
Mira, veus, heu trobat d'acord ara.
És veritat això que dius. Sí, sí. Veus, no hi havia pensat amb això.
Sí, sí.
Clar, suposo que també és més difícil de premiar...
Molt més difícil.
Perquè no, clar, és tan, no clar, és tan fàcil, sí, de demostrar, diguéssim.
Però,
no?
Però yo no creo que haya talento sin esfuerzo, ¿eh? O sea, yo creo que el talento está también muy relacionado con el esfuerzo. Yo creo que el talento, más que premios, lo que necesita es oportunidades. Porque A ver, si una persona tiene talento, pues recibir una medalla, un galardón, está bien. Pero esa persona, yo creo
que aquests galardons van acompanyats d'una aportació econòmica.
Bueno, sí, cuando hablo de oportunidades no me refiero solamente a una aportación económica, sino me refiero si tú tienes talento para los negocios.
Becas,
o talento para lo que sea, porque quieres emprender.
Fe, ¿no?
Exacto, es... Oye, a lo mejor lo que necesito es que me pongáis en contacto con inversores o que me ayudéis a lanzar este negocio, que me ayudéis a desarrollar esta idea. Y creo que muchas veces el talento lo que necesita más es poder crear esas oportunidades.
Les beques que es donen ja es donen en base a això.
Sí, sí.
Saben que la persona és una persona doncs, que és intel·ligent i que sap desenvolupar molt bé el seu tema i a partir d'aquí doncs, l'ajuden i trobo que està molt bé això.
Sí, sí.
Sí, però difícilment... A veure, saps què passa? Que per tirar endavant normalment es necessiten... Normalment no, sempre.
Per això jo deia que hi ha alguns premis que tenen importació econòmica.
A part dels premis que difícilment t'ajudaran a muntar un negoci, on tens que acabar anant és el banc. I el banc explica'ls-hi tu que tens una idea molt bona i molt maca, et diran molt bé, però a solvència quantes cases té...
Aquí tothom fa que sí amb el cap.
Vull dir que aquest és el problema. No sé si m'he explicat.
Sí, evidentment que els diners són importants.
Nosaltres, amb el tema de les beques d'excel·lència que fem aquí, moltes vegades tenim aquest debat, no?, de com ho fas...
Com premies l'esforç, no?
Sí, perquè moltes vegades ens passa, no? Sí que has de marcar unes bases, aquestes bases poses doncs, unes notes, un esforç durant tot l'ESO, en aquest cas, bé, també agafes i mires que sigui un alumne ja no... premiat, sinó que durant tots els seus estudis doncs hagi sigut un bon company, o sigui, tot això ho mires, no? Però posar el punt aquest de que l'esforç prevalgui més que no pas la nota és molt complicat de fer-ho, eh?
És que, clar, també vivim en una societat que s'ha muntat al voltant de les notes. I a vegades que tu triguis una nota no vol dir que tinguis uns coneixements, vol dir que tu has estudiat molt i a vegades, no dic en tots els casos, has vomitat uns continguts per obtenir aquella nota. I no vol dir, això no és 100% segur que tu realment tinguis aquell coneixement. No? Mira, precisament divendres parlàvem de la comprensió lectora.
Però és que incluso...
Anem coixos aquí.
Per això et dic que potser jo puc memoritzar una cosa i no entendre-ho i treure un 10 en aquell examen perquè tinc molt bona memòria.
Però és que incluso...
que és un talent, tenir memòria.
Però és que incluso les notes són algo muy subjetivo.
Sí.
Y está basado mucho en expectativas también del profesor, y he hecho experimentos sobre este tema, en el cual se hizo un experimento que se les dijo a los profesores, oye, estas personas de aquí, de este grupo de tus alumnos, son superdotados, o sea, tienen, bueno, superdotados o con altas capacidades, uh-huh. Tienen un coeficiente intelectual superior a la media, pero esos niños y esas niñas terminaban puntuando por encima de la media, porque se suponía que eran con un coeficiente intelectual superior. Y a la hora de la verdad, esas personas se habían cogido aleatoriamente, no se les había hecho absolutamente ningún tipo de test ni nada, sino el experimento se basaba en decir, cogemos a estas 10 personas, de entre estas 100, y les decimos que son superdotados o tienen un coeficiente intelectual alto. Y al final se demuestra que también es una cuestión de expectativas. O sea, a la hora de obtener unas notas...
Bueno, que hay un prejuicio subjetivo
del
evaluador, ¿no? Diguéssim.
Pero que es normal, pero que también influye todo eso. Entonces,
exàmens tipus test que corregeix una màquina.
Jo, en quant a comprensió, jo no sé si el que explicaré és ben bé comprensió lectora, però és comprensió segur. Jo he fet un curs, quan vaig treballar per una empresa ens feien fer diferents curs per posar-nos al dia o el que fos, no? Llavors una cosa era, això segur que n'heu sentit a parlar, que era una taula de 7 o 18 persones, al primer se li donava un paper amb un paràfrau de 3 o 4 línies i tenia que anar transmetent d'orella a orella fins a l'últim.
El joc del telèfon, ui. No?
I a l'últim, no, el que deia no semblava amb res amb el del primer. Això és una mica la comprensió o la manera de transmetre les coses. Com ho veieu?
Bueno, no? És la subjectivitat de cada persona, no? A l'hora de transmetre.
No ho veig exactament igual el que parlem.
No és comprensió lectora, no. Però bueno... però que entre mitges perden les coses.
Sí. Bueno, és una mica el que dèiem de la subjectivitat que deia l'Héctor del professor, no? Clar, jo puc percebre aquest missatge d'una manera i així li transmetré a la Montse i ella ho passarà la seva subjectivitat i t'ho passarà tu, no, Josep Maria? I llavors tu a l'Héctor, no? I fins a arribar a Antoni, que seria totalment diferent del que jo potser volia transmetre en aquest missatge, no? I això
passa amb moltes vegades amb els grups de WhatsApp, no? Depèn de com tu llegeixis la mateixa frase, cadascú la interpreta d'una manera diferent i del que la primera persona volia dir, i per això hi ha tants problemes, no? Moltes vegades amb aquests grups.
Sí.
Perquè si s'agafés i es fes una trucada i es parlés,
se soluciona més ràpid.
És molt diferent.
I ara cada vegada es parla menys, eh? I s'escriu més.
Exacte. Totalment.
Les comunicacions entre companys i grups.
Sí.
És que és tan pràctic, no?
Però a vegades diguem que s'escriu poc, per contra, no? Que tot és molt visual.
Després acabes fent àudios, no?
Però... Sí, que és veritat que a més que llegeixes coses per WhatsApp i poses les mans al cap.
Sí.
Malgrat Déu, com poden fer aquestes faltes d'ortografia que claven al cel, eh? Però moltes, molt greus.
A mi a vegades em passa perquè el dit és molt gros i se me'n va la lletra del cofinat.
I va molt ràpid.
Una cosa és que t'equivoquis, altra cosa és que no ho escrius tal com has d'escriure.
Ah, sí.
Y después, hablando de talento, siempre es muy difícil cuando hablas de talento, porque los talentos pueden ser múltiples. O sea, no solamente son unas notas en el colegio. Una persona puede tener muchas capacidades para sacar buenas notas, porque yo qué sé, porque tenga mucha habilidad matemática o tenga mucha habilidad en el lenguaje, pero después los talentos pueden ser múltiples. Hay también talento artístico, habrá otras personas que tienen mucho talento para los negocios. Es que al final, premiar el talento y detectar el talento, creo que depende
de muchísimas cosas. Talent, ¿no? Primer s'hauria de definir què entenem per talent, no? D'alguna manera. I...
Bueno, de fet, parlant dels de Fieres, no? Crec que hi ha diversos tipus,
sí,
no? De premis.
Sí. No, i en temes d'emprenedoria també hi ha diferents tipus de projectes que tu pots presentar, i que centren més a la sostenibilitat del projecte, no? Perquè, clar, premis emprenedoria, doncs evidentment que és un projecte de negoci, no? La viabilitat...
Sí, sí. Jo tinc comprovat, o sigui, amics meus que van fer el batxiller amb mi, que el que ha destacat no va ser mai el primer de la classe, eh? Vull dir,
triomfant en el món laboral, vols dir.
En el món laboral, o sigui, empresarial o, vull dir, laboral, vull dir, però mai, vull dir, ha sigut el primer de la classe, aquella persona que només empollava, no, ha sigut la persona que es relacionava, que tenia amics, que no sé, vull dir...
Bueno, perquè també és veritat que tendim a l'escola, no?, a valorar unes certes habilitats, no, això que deia l'Héctor, no?, d'uns coneixements, i potser no es valoren altres coneixements com poden ser aquests que dius tu.
Però
no?
Això ho ha dit la Montse Vancés, que valorar això és molt i molt difícil. No hi ha una tabla.
Perquè no pots fer un examen tipus test. No pots fer un examen tipus test d'això.
Un problema el pots fer bé o malament. A faltes d'ortografia en pots fer o no en pots fer. Però això de valorar és molt difícil.
Clar, tu pots demanar recita'm això o memoritza't això o et puc fer diverses preguntes d'un tema per saber si els saps. Però valorar si tu te saps relacionar, si saps liderar, per exemple...
Sí, és important, sí, sí.
O si saps dibuixar, o si allò, aquell quadre que tu has fet, o aquell dibuix et provoca o no provoca, clar, també és molt subjectiu, no? Si ens posem a parlar de temes artístics.
Mira, la majoria d'artistes reconocidos en el... sobretot a principis del segle XX, venien del Salón de los Rechazados. O sea, no venien de l'Academia. L'Academia va per un lado, i aquestes persones pintaven i dibujaven... un estilo totalmente diferente, y al final venían del Salón de Refuses.
Y personas que han manat un país actualment en Netanyahu. En Netanyahu va començar venent mobles. Vull dir,
sí.
No ho sabia jo.
Sí, i si en Hitler i en Napoleón no venen d'enlloc.
Bueno, bons exemples no sé si són.
De fet, moltes vegades la gent que és molt i molt intel·ligent, la part més artística, no està tan desenvolupada, no sé per quin motiu, no? Si us hi fixeu.
O sigui, les persones queden com molts de coneixements, vols dir, no?
Bueno, sí, que potser són més trempats a l'hora d'això, no?
De matemàtica, de
números o de tal, però si després mireu, educació física o dibuix, vale? No tenen aquesta nota tan i tan alta, els hi costa més, i en canvi, per altra banda... molts nanos que tenen unes notes no tan bones, però en canvi la part més artística és més alta.
Però sí que és veritat que a nivell social no li donem tant de valor a aquestes àrees com a les altres, no? I per això considerem talentosos els que tenen més notes en aquestes àrees i no les altres. I potser això jo crec que està canviant. No, no sé si esteu d'acord o no, o falta que canviï més. Veig que l'Héctor m'ha...
Ah, no, perquè me estaba acordando que el otro día, no me acuerdo dónde lo leí o dónde lo vi, que era algún, como un ejemplo de... Es que tu hijo es muy bueno, tu hija es muy buena en baile, pero muy mala en matemáticas. Tiene que esforzarse más en matemáticas. Mm. Y un poco la reflexión era, no, tiene que esforzarse más en baile, porque si es buena haciendo baile, se dedica al baile. O sea, era porque si no al final lo que le estás diciendo, lo que eres bueno, no te esfuerces tanto, esfuérzate más en matemáticas, y dices, pues es que a lo mejor las matemáticas
no
le gustan.
Suyo.
No le gustan, entonces... Claro, entonces un poco las reflexiones, ¿qué haces? O sea, ¿tienes que compensar todas las áreas cuando no vas a ser bueno en todas las áreas? ¿O realmente tienes que esforzarte en aquello que te llena, en aquello que te gusta y en aquello que realmente tienes habilidades?
Però el que et costa ho has de tirar endavant. O sigui...
Bueno, depèn, no? Depèn.
Amb deport...
Matemàtiques i lectura, sí, no?
Bueno, bàsic, sí, però...
En deport hi ha un esport, que és el decatlón, que vull dir que participes en bicicleta, en natació...
Sí, que fas de tot. Dir,
fas una mica de tot i bueno, per mi...
I no això, pot ser bon tot, tampoc.
No, però és que llavors la persona, si la volem valorar, també s'hauria de poder valorar amb tot, no? Una mica... Abans parlàvem...
Sí, que el talent seria saber-se'n sortir de tot, no?
Del lideratge. El lideratge per portar una empresa és fonamental, però no... per lideratge a mala bastó, sinó per lideratge en fer-te teus les persones que treballen
motivar,
amb tu,
posar-te
al seu nivell, que aconseguir que aquelles persones siguin amics teus, però que al mateix temps tinguin un rendiment. Això és lideratge, i és importantíssim. I com això, doncs llavors seria important el que dic jo, amb una persona poder-la valorar, a veure, d'això, i quin percentatge tens? Aquesta seria...
Però la vida seria... mateix ja et valora, eh?
Exacte.
Ja te pones un sitio.
Sí, exacte.
No és un premi d'aquests, però
sí.
La vida mateix t'ho valora. Fem una cosa, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tenim uns temes avui que deu ni duret. Bé, que va, fins ara.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Taverna Librària, llibres en moviment, és la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres i a xarxes socials.
Arriben les rebaixes de tardor a Ford Garatge Central. Cauen els preus en tota la gamma. Ford Kuga per només 25.100 euros i Ford Tourneo Courier per tan sols 18.500 euros. És moment d'estrenar cotxe al millor preu possible. Ofertes vàlides únicament a Ford Garatge Central, a Figueres i Vic. Vine, que volen!
Atenció, atenció. No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Estressat o estressada? Vine a classes de ioga, una activitat de clau de sol. cada dimecres de 9:45 a 11:15 del matí i divendres de 7:00 PM a 9:15 PM al Centre Cívic de les Forques. Classes de ioga, una activitat de clau de sol. Per més informació, truqueu a Antoni Caselles al 609 45 07 41.
Es traspassa taller de planxa i pintura a ple rendiment. Per a més informació, trucar en horari laboral al telèfon 605 838 210.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Quan tens una bona oportunitat, t'hi llances, oi que sí? Doncs no esperis més per llançar-t'hi amb la gamma SUV de Kia. Amb entrega immediata des de 15.139 euros amb finançament de Banco Cetelem fins al 28 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Som-hi, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Jo deia que els deia en el grup intern que tenim, al passar-los una mica l'ordre del dia, i deia, malauradament hem de tornar a parlar del turisme, la manca d'equilibri. Jo llegia que hi ha hagut mobilitzacions a València, segueixo una, bueno, tinc una amiga que és de Canàries i vaig veure que compartia també un reel, que em sembla que us el vaig passar, que també cridaven a manifestació també diumenge pel tema de la construcció massiva, la destrucció de l'entorn per construir habitatge turístic o negocis turístics, i es queixaven una mica d'aquest desequilibri i de la contaminació que això provoca, no? I dic, ostres, ja sé que no és un tema que ens afecta aquí dalt, que evidentment el tenim aquí, aquest problema també, que no hi ha hagut aquestes mobilitzacions aquí, però pot ser que hi acabin sent, no? Perquè també tenim un volum de turisme i sempre n'hem parlat aquí que som una comarca on la indústria principal és el turisme.
I el més greu d'això jo considero que és que grups voltors compren edificis, uh-huh, en el que hi ha gent que fa tota una vida que viuen allà, i d'una forma no massa ètica els foten a fora.
Sí, sí.
Aquesta gent on van? Aquest sí, és un problema que és preocupant també.
Jo no sé si us no recordeu, en un debat aquí em vaig posar en contra totalment els ocupes de manera sèria, i de vegades una de les coses que a mi em preocupa i dius, com és possible que una senyora que té 80 anys, que ha viscut tota la vida en un pis, sí, que per un problema puntual la puguin desahuciar, i en canvi un ocupa una casa i en aquest no el pots treure. Com es llegeix això? Com es mira això?
Perquè aquest sap com ho ha de fer, perquè no el treguin.
Pues és trist,
i aquesta senyora, que ha viscut tota la vida i l'han fet fora, no ho deu, és una persona normal i corrent, ara jo voldria ocupar una casa i tranquil que a mi me farien fora de seguida perquè no sabria com fer-ho, i aquesta, la gent que sol ocupar saben.
Tienes gente que por poco y no te lo puedo explicar, ¿eh? Seguro que...
M'estàs donant una idea.
No t'estic donant una idea, però és algo que passa.
Jo no vull defensar les ocupacions, eh? O els ocupes, però sí que jo penso que hi ha dos tipus d'ocupes. El que es dedica a viure d'aquest modo vivendi, que és el que jo potser estic desacord, vale? I el que ho fa perquè realment no té cap més remei, no? O que, per anar una mica contra la societat o fer reflexionar, és dir, si hi ha tot aquest bloc de pisos aquí que no hi ha absolutament ningú, jo perquè m'he anat d'anar a viure o comprar o el que sigui, doncs fem aquí, anem aquí, no? Jo
sí, penso sí, que hi ha les dues... Un punt de protesta, vols dir, no?
Sí, sí, ara, per exemple, jo vaig sentir el dissabte, o vaig veure les notícies, no recordo bé, que hi havia tota una zona a Barcelona que el que feien... és els baixos, que són de botigues de tallers, no? De tallers de pintura o d'entitats, llocs on t'estan fent petita empresa, els feien fora, perquè volien fer habitatge en allà. Clar, tota aquesta gent deia, és que nosaltres ara on tenim? Jo no puc pagar el triple, que és el que ens demanen en altres llocs, no? I també per l'altra banda el que fas és fer marxar el petit comerç o tota aquesta
amb
gent.
Amb el que llavors, això comporta.
Clar, i dius, bueno, però un baix ja hauria de o sigui, no s'hauria de poder ser un habitatge, un baix d'aquests que pot ser sí. Això, una botigueta o un no sé què.
Sí, però
això ja hauria d'estar no permès.
Te'n vas a Figueres, sobretot Figueres, ara que ha marxat el Zara i ha marxat tots els companys del Zara, no? Que, sí. Que no sé els noms, però són diverses botigues més. Uh-huh. Això, més les botigues que hi havia tancades, uh-huh. Et dona un nombre de botigues tancades a Figueres impressionant. Llavors, vull dir...
Si no aconsegueixes reobrir-les com a botigues...
Dona una utilitat en allò, si no serveix com a botiga.
Sí, però...
Treure una botiga per posar-hi un habitatge, no. Ara, unes botigues que fa anys que estan tancades... Aprofitar-los, sí.
I que no aconseguirem tornar-hi a posar una botiga.
Bueno, depèn, no? Perquè jo, per lo que sé, és perquè els preus són molt elevats.
Bueno, això és un altre factor, eh?
Clar, si totes aquestes sí. Botigues, no? O aquests baixos que hi ha a Figueres, o on sigui, perquè això passa per tot, miressin i fessin preus assequibles, també.
No sé, jo penso que el que té un propietari... Jo m'hi poso, com que té una cosa tancada des de fa 3 anys, escolta, si volia 5.000 euros al mes, o 500, és igual.
Sí, el baixes.
L'iràs baixant, fins que el lloguis, no?
Depèn.
No, comparto bastante lo que estaba comentando ahora Montse. Se han intentado varias soluciones desde el ayuntamiento, por lo menos cuando estaba el concejal, sé que los equipos de gobierno, mira que había diferentes colores, Se han intentado diferentes fórmulas. Y no han terminado de funcionar, porque muchas veces también esos locales ya están amortizados por los propietarios y entonces muchas veces, oye, esto yo quiero alquilarlo por tanto y no estoy dispuesto a mover mucho el precio. Si me lo alquilan bien, si no me lo alquilan, pues no me lo alquilan. Es un problema, que haya muchas tiendas cerradas, porque a mí la sensación que me queda es cuando cierras una tienda en una calle, si luego te cierra de al lado, volver a recuperar el comercio en esa calle es realmente
difícil.
Y suele ir a más, o sea, en el momento que te han cerrado, deja de pasar gente y entonces los demás negocios tienen muchas probabilidades de ir cayendo.
Hay varios carrers a Figueres que está pasando eso. Sí. Un d'ells carrer Concepció. Han començat a plegar una òptica, una sastreria i bueno, llavors...
Una gabineteria.
Difícilment aquell carrer el tornes tirant endavant. És difícil, és complicat. Sí.
Però el comercio tradicional también está en una crisis porque también compite con un comercio online y al final también los compradores somos mucho más cómodos. Y oye, si lo puedo pedir por internet y me lo traen a casa y la diferencia de precio con el comercio tradicional tampoco es tanta,
estem parlant de comerç que té molt a veure també amb el turisme. Som un lloc on no hi ha comerç, tampoc hi haurà turisme. No, perquè clar, jo com a turista, si vaig a una ciutat, per anar a una ciutat que no hi ha res...
Y después todo el tema del turismo que estabais...
Que és una mica el que deia la Montse, no?
El dissabte...
Baixo sense comerços, si no hi ha comerç, té moltes conseqüències el fet de que no hi hagi comerç.
Jo deia que el dissabte, a part de la cursa de dones, Figueres estava molt buit, i hi ha gent que ja comentava, està clar, ha tancat Zara, ha tancat tots aquests, ara, bueno, Figueres buit. No sé, vull dir...
Home, es notarà.
I les botigues que... tradicionals de tota la vida, els locals d'aquells buits, molts els obren a immigrants.
Mm. Els obren a immigrants.
Que venen la Coca-Cola, que venen una mica de tot, que està obert totes les 24 hores del dia. Sí. Però no és atractiu pels turistes que ens venen.
Però saps què passa, Toni? Que un petit comerç competir contra el que ha dit Héctor, la venda online o bé competir contra una multinacional és impossible, és totalment impossible.
Mira, el comerç s'ha de reciclar, entenc jo, a Figueres bàsicament, no? I tu tiraràs endavant si t'especialitzen t'especialitzes en una determinada cosa i allò ho toques bé i a fons. Uh-huh. A partir d'aquí jo crec que sí que pots tenir futur. Ara, sí, els comerços de tota la vida amb el sistema que tenien ja és més difícil perquè tens la competència molt important, tant a Girona com a...
com a la Jonquera.
Com a la Jonquera. I abans era al revés, eh? Abans el rovell de l'ou era aquí, era Figueres.
Sí, sí, ho sabem. Sí, sí, sí.
Clar, però això depèn d'abans del que dèiem del talent, no? De les ganes i del talent que hi hagi aquí per dir, i per l'apostar per obrir aquí.
Però de totes formes, en Figueres, per exemple, jo crec que té algo muy bueno. Y que no se ha terminado de explotar, o no ha terminado de funcionar, o no se han conseguido encontrar las sinergias necesarias, que son los BIT o los APEU, que en otras partes de Europa y del mundo han funcionado muy bien, que son al final como distritos de negocios, donde se forman unas asociaciones que son muchísimo más grandes. Sí que es cierto que tienes que pagar todos los negocios de esa zona, incluso asociaciones de vecinos se pueden sumar, es pagar un impuesto entre comillas obligatorio, porque tienes que pagar todos, tienes que hacer una aportación, y a partir de ahí puedes hacer actividades conjuntas de toda esa zona. Figueras reúne las características, lo que es el Robe y de Lou, para formar una APEU quizá de los más potentes de toda sí, Cataluña. Sí. Lo que pasa es que tiene que haber sinergias del ayuntamiento, tiene que encontrar también que todos los propietarios y todos los negocios quieran, porque eso al final se tiene que desarrollar a través de una votación. Si la mayoría quieren, se desarrolla, si la mayoría no quieren, no se desarrolla.
Y dentro de este espacio que hay botigues tancadas, no ayuda gota.
No ayuda nada. Pero, por ejemplo, sí que ha servido en otras partes de Europa y en otras partes del mundo, para regenerar centros de ciudades. Y precisamente en aquellos sitios donde se han implantado estos APEU o los BIT, que se llaman en inglés, ha funcionado. Lo que pasa es que aquí, no solamente en Figueras, en muchos sitios de Cataluña, cuesta muchísimo arrancarlo, sobre todo cuando dices que hay un impuesto obligatorio.
La compra, tornant a la compra online, fa molt i molt de mal, sí, perquè jo tinc amics de Figueres, no diré noms, però centre de Figueres, coneguts, que li van, se li emproven unes sabates, se'ls miren, se'ls tornen a mirar.
Si fan la foto de la referència i després el demanen.
I llavors la demanen per això moltíssim. Està clar, això és una competència desleal.
Potser aquest comerç hauria de vendre online també, no? Que tu poguessis anar a provar-te i veure-ho, no?
Anava a dir això, hi ha moltes botigues, i si podeu mirar, no? Amb les xarxes, el que sigui, que tenen la seva pròpia botiga, però després, a més a més, ofereixen vendre online.
També
la diferència de preu, perquè si jo potser, ara posem un exemple d'aquestes, d'unes sabates, no? Si jo aquelles sabates me costen 100 a Figueres, o sí, perdó, 100 a la botiga, i online me costen 100, vés a saber si m'ho compraré. Ara, sí, si en un lloc me costen 100 i a l'altre me'n costen 80, són 20 euros.
Si els vols ja, segurament les compraràs a la botiga, perquè pum, pago i me'ls emporto, i si vull me'ls emporto posades.
Si
el preu és el mateix, estic parlant, si el preu és més econòmic, dius, mira, m'espera un parell de dies, perquè tampoc és el que tarda a portar-t'ho un o dos dies, i els atindré perquè el preu ho compensa. Però si el preu és el mateix, potser, si ets una persona que vull tot ja, doncs potser la compres a la botiga.
De tots modos, jo poder estic xapat a l'antigua, però hi ha un tipus de productes
que no els compraries online.
Com pot ser un telèfon mòbil, com pot ser una televisió, com pot ser un ordenador. Són coses que prefereixo un comercial, una persona que puguin reunir per telèfon.
Sí, però si tu vas amb una botiga.
Donen totes les garanties, sí.
No anava per aquí. Si tu vas a una botiga i tens aquell senyor que t'explica com va la televisió, el mòbil o la nevera, és igual, te l'explica, molt bé. Però si tu vas a un lloc i te diu, mira, aquestes són les que hi han, al final acabes llegint-ho tu, mirant-ho tu, i diràs,
doncs
m'ho vaig...
El que abans deia en Toni, no? Potser que el comerciant s'hi ha d'esforçar per distingir-se, i el que deia jo del talent.
Ah.
Mira, jo com vaig... Us he explicat, a micro trencat, que m'ha patat la televisió a casa meva.
Sí, sí. En el pitjor moment
que vull ser, mirant un partit de futbol. Sí. I només mitja pantalla i això t'ha fet els gols.
Tinc molt clar on tiré a buscar la televisió. Perquè jo valoro molt que darrere de la televisió hi hagi un servei tècnic per si hi ha algun problema.
I que la persona que te la venguis t'aconselli.
No, no iré a un lloc que n'hi hagi sent que puguis triar la que vulguis i munta tot a tu i espavila-te.
Sí,
però jo, per exemple...
Sóc igual que tu.
Però cada vegada en queden menys. Clar. Cada vegada en queden menys d'aquestes.
De llocs que t'assessorin, que t'ho sàpiguen vendre bé.
Clar, i te diguin tu, el teu menjador, quants metres fa? Doncs aquesta nit s'ocorreixi agafar-la perquè et quedarà sec. No? Agafen una altra, no? Però cada vegada n'hi ha menys.
Però que jo crec que nos ha pasado mucho. Yo cuando voy, por ejemplo, a la tienda, lo que necesito es que me asesores.
Oye,
yo necesito este producto.
No que em vulguis vendre només.
¿Cuáles tienes tú? Y explícame cuál es la diferencia entre este y este. Y si este vale 100 euros más que este, porque tengo que pagar estos 100 euros más y luego decido si realmente me quiero gastar ese dinero o no. Me ha pasado muchas veces que vas a una tienda y te dicen, bueno, pues estos son. Y dices tú,
vale,
pues para eso...
ya lo veo.
Claro, puedo buscarlos en internet y me lo leo yo.
Que ya las dos vessants, també. Jo me'n recordo una època que anaves a la... Depèn de quina botiga i deies, bueno, noia o noia, és igual, deixa'm estar, no? Tu deies, entraves per la porta, bon dia, molt bé. Necessites ajuda? No, vinc a mirar. Si necessites alguna cosa, ja t'ho diré. Al cap de dos minuts, pum, va. I arribava un moment que és massa, eh?
Totalment d'acord,
totes les masses piquen.
No, jo precisament amb això que ho deia, jo estic buscant una nevera i ho he fet al revés. He mirat per internet, però he anat a la botiga. Jo el que vull és veure-les. El que deies tu, jo unes sabates, per exemple, comprar-les per internet...
Pues hi ha molta i molta gent que les compra i és el que deies tu.
Sembla que ho he fet només una vegada.
A mi me pasa también, yo hay cosas que por internet me cuesta.
I no has estat xapat a l'antiga.
Unes sabates...
Sí, però si tu vas, te l'emproves la mateixa, et va bé i després la veus més econòmica, què fan?
I és la mateixa la que et portaran?
Sí.
Ah, bona pregunta aquesta. La setmana que ve sabrem si en Toni té Telenova, si hem trobat nevera,
això segur.
I si hem comprat sabates per internet o no. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb els companys del dilluns, però puntuals demà dimarts, amb els companys del dimarts, aquí amb més tertúlia, amb el suport de Gestoria de Fernández, al carrer Es de Vila, número 36. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández. Carrer Eres de Vila 36 a Figueres. 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.